Jo no sé si Sant Jordi era un sant molt mariner, però no sé que hosties que vull posar amb la cançó de mariner de Joan Pons. Joan Leó, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Qualque raó especial per posar aquesta cançó o simplement perquè us agrada?
Simplement perquè us agrada i perquè en Joan Pons és un gran cantant i a més és una cançó bastant folclòrica perquè és de pertany al folclor de la corona d'Aragó. I també perquè ratlla d'una princesa i també perquè avui Sant Jordi també té una llegenda i de ses moltes, perquè està molt manyuclada la llegenda de Sant Jordi, de ses moltes llegendes que té Sant Jordi, una de ses tantes, a la vull dedicar avui en el meu net, en Jordi León, en Jordi León Bosch, que és un crac i li vull dedicar a ell, també als seus cosins, en Jordi Bosch, en Jordi Conejo, en Jordi Florit. Els vull dedicar també a aquesta llegenda d'avui, que diu que Sant Jordi, cavaller i màrtir, és un heroi d'una gran gesta cavalleresca que sabeu popular universal, situa les terres allunyades i llegendàries de la Capadòcia, però que la tradició catalana creu esdevinguda en els voltants de la, vida de, de la vila de Montblanc.
Mira, quina diferència entre la Capadòcia i Montblanc.
Evidentment que sí, però com que estem xerrant d'una llegenda que segurament va venir de la Capadòcia i de quantes templaris van anar cap allà, que hi va haver molt de cavallers que es van ajuntar amb els templaris, cavallers catalans, pues, la van fer nostra i van dur a la vila de Montblanc. Diuen que solava als voltants de Montblanc un monstre ferotge i terrible que poseia les facultats de caminar, volar, nedar i tenia sala molt potent, fins al punt que des de molt lluny en les seues alenades enverinava l'aire i produïa la mort de tots els que el respiraven. Era ses estrai de ramats i de ses gens i que per tota aquella contrada reinava el terror més profund. Ses gens van pensar donar-li cada dia una persona que li servís de pressa i així no faria s'estrall a tort i a dret. Van assetjar el sistema i va donar bon resultat. El cas difícil fou trobar qui es prestàs en et ser els que avui t'abrenarem a tu. O sigui, tot el veïnat va concloure que per cada dia faria un sorteig entre tots els veïns de la vila i aquell que destinés la sort seria lliurat a la fera. I així es va fer durant de molt de temps. I el monstre se'n deuria sentir satisfet perquè va deixar de fer estrais i malvestats que havia fet en els homes.
Perquè tenia la panxa plena, clar.
Evidentment. Heus aquí que un dia la sort va volar que fos la filla del rei, la destinada a la pressa del monstre. La princesa era jove, gentil i gallarda com cap altra. I feia molt dol haver-la de donar a una bèstia com aquesta. Ciutadans hi hagué que es van oferir a substituir-la, però el rei fou sever i inexorable. Això no té res que veure, és una casualitat, eh?
No té res que veure, no té res que veure amb les regles d'avui en dia, exacte, ni en
qualsevol cosa. El rei va dir que amb el seu cor ple de dol, va dir que era, tant era la seva filla com la de qualsevol dels seus súbdits. Així, el rei va venir-se que la princesa fos sacrificada. La donzella va sortir de la ciutat tota sola i espantada i va començar a caminar cap al cau del monstre. Mentre tot el veïnat, desconsolat i ja li caigut, mirava des de la murada com la princesa anava del sacrifici. Quan portava una estona caminant, se li va presentar un jove cavaller, cavalgat en un cavall blanc i amb una armadura tota daurada i lluent. La donzella esborronada li digué que fugís de pressa, puix que allí rondava una fera que així que el veiés en faria xixina. El cavaller li digué que no temés, que no li havia de passar res ni a ell ni a ella, per tal com ell havia vingut expressament per combatre el monstre, per matar-lo i alliberar-lo del sacrifici a la princesa, com també a la ciutat de Montblanc del flagell que li representava el veïnatge d'aquell monstre. Entre aquestes, la fera va presentar-se en gran horror de la donzella i en gran goig del cavaller, que la va escometre d'una llançada i la va malferir. El cavaller, que era Sant Jordi, com us podeu imaginar, lligà la bèstia pel coll i la donà a la donzella perquè ella mateixa la portàs a la ciutat. El monstre va seguir tot manso i estremordit a la princesa. Tot el poble de Montblanc, que havia presenciat la barada des de les muralles, ja esperava amb els braços oberts la donzella i el cavaller, i enmig de la plaça va esbravar el seu odi contra la fera, de la qual aviat no en restà ni un bocí. El rei volia casar la seva filla amb el forcívol cavaller, però Sant Jordi va replicar que no la mereixia. Va dir que havia tingut una revelació divina sobre la necessitat urgent d'anar a combatre el drac ferotge i alliberar la donzella, i amb ella la ciutat de Montblanc. i així ho havia fet amb la protecció divina i per manament diví. Per tant, ell no havia fet res, va dir, per ell mateix, i no mereixia cap premi. Així va ser Sant Jordi, senzill, valent i brau. Per això, els catalans, aquella rosa vermella que significa la princesa, cada any els enamorats, perquè la princesa restà enamorada de Sant Jordi, cada any rememoren amb aquella rosa l'amor i la gesta de Sant Jordi.
Molt bé. Rosa, a la qual s'hi van afegir llibreters després i tothom fa festa aquest dia. Està bé.
No sé a on és que comença també la festa del llibre, perquè nosaltres, quan anàvem a escola, el 23 d'abril també era el dia del llibre.
I tal, de fa estona,
i vull dir que jo ja tinc 56, vaig cap en el 57, per tant.
Ja fa temps.
Ha plegut.
En tot cas, és una costum que es polida.
És preciós.
I la llegenda, si no vos ho creïs, no ho cercar.
Jo crec que sí, que en aquest cas no podem dir que fueron felices i comieron perdices, però que la llegenda és molt polida. I Jordi, netet meu, tant estimat, rep una besada de savi amb aquesta llegenda, amb aquest conte.
Ja és un tubó per xuleta de sabada. Vinga, Joan, gràcies, bon dia.
Fins la setmana que ve, si us vol.